La condemna internacional unànime del que han qualificat com a crims de guerra contra població civil indefensa. Ja en promès noves sancions contra el Kremlin. Amb aquest apunt arribam a les 10 i 4 minuts. Actualitzam totes les notícies demà a les 7 a l'Informatiu Matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon vespre, en sa ta mare, la ruta d'Orfeu. Avui encetam amb una frase de Héctor Berlioz, i diu així. Diu, solem dir que el temps és un gran mestre, però el que passa és que acaba matant tots els seus deixebles.
Thank you.
Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu, la número 213, i que hem encetat amb música de Héctor Berlioz, en concret la reverie de la seva obra Sinfonia Fantàstica. I és que Berlioz és l'autor de la frase que hem emprat per començar. Diu que solem dir que el temps és un gran mestre, però el que passa és que acaba matant tots els seus deixebles. Aquesta frase una mica pessimista de Berlioz. Avui tindrem, Maria Antic, bon vespre.
Bon vespre.
Tindrem la segona part del programa, les efemèrides musicals del mes d'abril, que he mirat una mica l'escaleta i la veritat és que sempre acabes sorprendre'ns, perquè jo realment...
Hi ha molta varietat.
Molta varietat.
I quasi tots desconeguts.
Sí, alguns noms propis importants, sí. Però els altres són... persones que segurament descobrirem avui, o jo?
Molt possiblement.
Maria, serà d'aquí una estona, perquè abans tindrem també una conversa amb el compositor Matías Far. Ja el saludam des d'aquí. Senyor Far, bon vespre.
Bon vespre.
És que dijous que ve la Sinfònica estrena una obra seva que es diu Gran Mar. L'han convidat perquè mos expliqui una mica de què va aquesta obra i, a més, també per escoltar música que ell ha triat. Serà d'aquí res, d'aquí un moment. Després de dir que la producció del programa l'ha fet Ana Maria Moreno i que en el control tècnic avui tenim en Miqui Fial. Vos saluda en Pere Estalric en nom de tot aquest equip de la ruta musical. I abans d'entrar ja en conversa amb Matías Far, que vos sembla si escoltam una música que no necessita cap excusa, no? Hi ha una efemèride de Puccini. Hi ha un Puccini avui, m'apareix a les efemèrides.
N'hi ha un, sí.
Hi ha un Puccini, però no és el que nosaltres avui... Sí, família seu...
Possiblement. Deixarem un interrogat.
Deixarem un interrogat. I d'aquest Puccini, que sí sabem qui era i coneixem bé, i després anem a dir, mos parlarà d'un altre Puccini, amb aquest interrogant de saber si és família d'en Giacomo, escoltarem un fragment de La Bohème. No necessita cap excusa per escoltar aquest Gelida Manina de La Bohème, de Puccini.
Oh,
A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos-hi, aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no?, que és digital inclús.
I trotges a ràdio és molt terapèutic.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio. A Magda Cortés. IB3 Ràdio. És patrimoni. Pere Estalric et guia per la ruta d'Orfeu.
Seguim aquí a la ruta d'Orfeu i farem conversa, començarem la conversa amb Matías Far. Bon vespre de nou, senyor Far.
Bon vespre.
Dijous que ve tenim estrena, la Simfònica, dins la seva temporada d'abonament en el Trull Teatre, estrena aquest Gran Mar, que d'entrada sorprèn perquè és per piano a 6 mans. Tindrem Albert Díaz, Llorenç Prats i Tomeu Moll Mas, juntament amb l'Orquestra Simfònica, tots dirigits per Zsolt Nagy. Piano a 6 mans, jo crec que no sé si ho he vist mai damunt d'un escenari. A 4 mans sí, però a 6 no sé.
Sí, això és que feien falta. Si haguessin estat 8-8. Clar, és un piano diferent, clar.
No són tres banquetes tocant els teclats, m'imagino.
Sí, sí, hi ha gairebé tres banquetes, sí. Però no sempre estan tocant dins el teclat. I clar, llavors, sis mans, l'espai també no, és limitat, encara que sigui gran un piano. Sí, és un concert i és un piano, però no és un piano tradicional. I per fer sonar aquest piano doncs necessitava 6 mans i més coses, en realitat.
Perquè en què consisteix aquesta obra Gran Mar?
És un concert de piano, així tal qual. La diferència seria que és un concert, per jo, no? O que és un concert, no? I bé, podríem definir que un concert, gairebé en tota la literatura romàntica, diria, és com se relacionen dos tipus de sons. Un que és solista i un que és de conjunt, veritat, no? És un poc aquesta la definició que se fa més propera. I això ho podríem anar modificant al llarg dels temps fins a arribar a l'actualitat, i òbviament ja no és exactament així, però jo m'ho planteig, podria fer la metàfora de la mà, per exemple, per començar una altra vegada en el tema aquest de Gran Mar. El problema és si tu tens un so, com el passes a un altre lloc? És exactament el que és un concert per orquestra de piano de Beethoven, no? Jo tinc un son al piano, com el puc fer sonar dins una orquestra i viceversa? Doncs aquesta és la meva idea també de concert, i crec que té a veure molt també en com se transmeten les coses, per exemple, dins l'aigua.
Fem una primera aturada musical. Vostè ha citat ara Beethoven. Que li sembla sentir Opus 112?
Perfecte.
Beethoven té que veure amb el seu...
Sí, sí, és de les seleccions així que de música que m'interessaven, doncs hi ha diverses idees que me semblen molt interessants. Com la naturalesa ha format part de la música, no? Abans d'arribar a Beethoven, sincerament, m'agradaria citar altres autors, sí, però perquè sí, ja sí. Estan molt a dalt, no? Però és que la naturalesa, curiosament, és un element que està pràcticament des del Renaixement, no? I una pena que no la podran sentir, però hi ha una peça extraordinària que recomana a l'audiència que la cerqui, sí. i que l'escolti, que és un cànon a 36 parts de Johannes Hockey, que això és el Renaixement, no? I és un cànon que se diu Deo Gratia, es dona gràcies a Déu, i nos trobem que per donar gràcies a Déu el que fa és imitar la naturalesa. El cànon a 36 parts d'una melodia molt curta, en el final acaba un moment que ja ni sense melodia.
Clar.
El que sense és una ondulació.
Interessant.
Comença amb un interval d'una tercera cap amunt, una quarta cap a baix, i va baixant tots els registres 36 bous. Això seria, diguem, una imatge de la naturalesa dins la música que intenta traslladar, diguem, el que és la naturalesa a un so, no? I Beethoven, que és el que fa, perquè és Meerestille, que a més és un poema que ha musicat Schubert, que també té una versió extraordinària, Mendelssohn. Beethoven en fa una altra versió, que seria una poètica, intenta traduir, diguem, en termes de tècniques o de tècniques musicals coses que estan dintre la poesia. Per exemple, si se posa a l'inici o se sent un trosset de l'inici, el que parles d'una mà que està absolutament quieta, i òbviament el que se sent és que no se mou res, no? Fins a cert punt que apareix una dissonància i no es resol. I clar, no es resol una dissonància en aquesta època, a més d'un acord que a més no,
ni es passa al Kopler,
ni... Sí, sí, després es resoldrà, però durant un temps llarguíssim, clar, és com una cosa que dius, bueno, on estàs tens? I és que clar, està detingut, no? I és un bon exemple de com, per exemple, Beethoven tracta, diguem, a través de tècniques, diguem, musicals molt simples, abans, o per exemple quan parla de que la mà és molt ampla i de sobte veu un acord enorme de tota l'orquestra que no te l'esperes, no? I tenen una sensació, diguem, d'amplitud, no? Amb mecanismes musicals el que està fent és creant una aura, no? I és una altra forma, per exemple, de descriure o d'introduir la naturalesa dins la comprensió musical d'una peça que en aquest cas no és la mà, el tema. Però la mà acaba fent la música.
Opus 112, Ambrosian Singers, Beethoven. Beethoven tal vegada una mica desconegut, però interessantíssim i estrany.
I estrany, no? Però fixa com la música varia per intentar reflexar una cosa de la naturalesa. Sense deixar de ser, ara ve una cadència que podria ser d'un concert de piano. Sí, ara l'ho aturà, però si sense cadència que ve ara, podria ser concert de piano cinquè. I és molt abstracte, en certa manera, però està representant perfectament algunes coses de la naturalesa. Si tu mires la naturalesa en calma, el que veus és una superfície. I si tu la veus en la profunditat de l'horitzó, és com a immens. I aquestes dues condicions són les que s'acompleixen just a l'inici.
Perquè aquest gran mar, el títol, de vol dir bé?
Gran mar ve de bastant llocs.
És una metàfora o realment...
No. Bueno, clar, en un principi, quan ve d'una investigació que vaig fer sobre el piano, que pot ser un piano modern, no? Normalment un piano el definim per les tecles, no? Que lo podem tocar. Però, en el fons, una tecla que és un martell que pega damunt una corda i genera una ressonància, no? Aquest sistema se pot aplicar de maneres molt diferents damunt el piano. I això vol dir que tens més pianos. No és només la tecla que pot pegar amb un martell, si pots pegar de molt de tipus de martells en molt de llocs d'una corda i tens el mateix tipus de mecànica que faries un piano, de manera que pot créixer en molt de llocs, no? Quan ho vaig començar a veure totes les possibilitats, clar, era com un gran mar i vi aquesta metàfora de fons, no? Però també gran mar ve de l'interès d'observar la naturalesa i l'art, com per exemple aquest exemple que hem vist, o el que podia haver estat lo de Johannes Ockeghem, no? I com d'alguna manera la percepció de la naturalesa, o en concret de la mà, ajuda a comprendre músiques tan complexes com les que són les actuals i les contemporànies.
És un piano preparat o és un piano...
No.
És un piano tal com...
Tal qual com te'l dona a la tenda.
Sí, sí. Sí. Però els músics l'utilitzaran de formes...
Sí, ja utilitzen eines diferents per colpejar o amb tècniques bastant especials, no?, de rasguejar damunt les cordes. És molt, molt, molt respectuós. És una cosa molt, molt, molt suau, en realitat, el que li fem. Però és una extensió, que això és una cosa que sempre m'ha interessat a mi. Vull dir, moltes vegades les tècniques modernes sembla com que destrueixen l'instrument que hi havia abans, no? I com que el substitueixen, no? I a mi m'agradava la idea de sempre poder establir una comunicació entre un fet tradicional d'aquell instrument i un fet que no ho és. En el moment que se genera aquest drama, és interessant aquesta part del llenguatge, perquè llavors és un so que no és que estigui deslocalitzat, està dintre del piano, pot formar part de la família del piano, pot fer créixer el piano. I llavors aquesta forma de pensar el piano des del punt de vista de la tecla, del colpeig, de la ressonància, doncs me permet utilitzar sons extremadament llunyany del piano en un principi, però connectats, en sentit, en significat.
És una peça per piano i orquestra o hi ha també elements electrònics?
Sí, sí, també hi ha electrònica. Una part del concert que comentava en el principi, clar, la idea és passar so d'un piano a una orquestra, però en realitat l'orquestra és un mitjà del passat i del futur també, però vull dir que l'electrònica és el mitjà actual o del futur, no? I durant la peça, no molt, però moltes vegades constantment hi ha aquest trasbàs d'una realitat, diguem, sonora, que és, diguem, un so electrònic, no? Que tampoc no se nota tant, és com si el piano s'allargués molt més enllà, no? Una altra realitat que és aquesta electrònica, i a vegades el piano dins l'orquestra.
Segona aturada musical, hem començat amb Beethoven, que li sembla seguir una mica ara en Chopin.
Sí, clar. Ah. És Preludi 3, no?
Sí, què li diu Chopin a vostè?
Bueno, Chopin per mi va ser un clar, en un principi Chopin, la visió que clar, jo he estudiat piano, però quan un veu Chopin, un veu un virtuosisme, no? I sembla com a vegades com si fos una cosa negativa, a vegades el virtuosisme, des del punt de vista compositiu, sí, infinitat de compositors que he conegut que quan surt la paraula Chopin te dirien, Chopin? Per què Chopin?
Bueno, el mateix Berlioz que hem utilitzat en el principi deia que molt bé és piano, però l'orquestra de Chopin no volia...
Clar, perquè no ho feia ell. El mateix Schumann té uns comentaris sobre Chopin que dius, realment? Què té Chopin, no? I jo, per exemple, de Chopin, quan un sent el concert per piano, queda decebut en certs aspectes de tot el treball musical que hi ha fora del piano, no? Clar, òbviament, sentint els pianos que has tingut de concerts molt propers, Chopin aquí deslluís moltíssim. Però quan vaig conèixer els seus preludis, m'ho vaig quedar absolutament fascinat. Un compositor tan intens i tan original com, per exemple, aquest tercer preludi, i que ens mostra una visió de la natura totalment diferent, que és com podem, d'alguna manera, integrar la natura ja com una forma d'escriure la música. O sigui, tu no notes que cites la natura, aquest preludi, però immediatament tu veus que la mà esquerra, igual que en el cas de la fantasia de Schumann, la mà esquerra és la mà. I és com a sortir... diguem, del món de tenir que sentir funcions tonals o tenir que sentir harmonies, i de sobte tens en una mà que tens la naturalesa i a l'altra tens una altra cosa, i aquest joc també hi apareix a Gran Mar.
I doncs sentim un moment d'aquest preludi, Opus 28, número 3, de Frédéric Chopin. Thank you. Deliciós, i realment la mà que m'ho ha dit, la mà fa la mà.
Es de Schumann encara més radical.
Ja sentirem després en el final. Senyor Farré, això va ser una idea seva, aquest concert, o un encàrrec de la Simfònica?
No, això va venir per les beques o les subvencions de creació que va generar CIEP amb Mateu Malondra quan ha estat de director, i penso una excel·lent idea. No havia hagut mai cap tipus d'ajuda directa a la creació. Jo penso que sobretot per un compositor és molt distint per la majoria de casos, diguem aquí, de creació, o sigui visual, o sigui teatre, o sigui tal, la capacitat d'accedir a algun tipus d'ajut no existeix, que tampoc no vull dir que tingui que haver-n'hi, però vull dir que, mira, ho vàrem fer i realment ha estat, jo penso, una idea molt, molt interessant, que per cap armes, per exemple, això, que entri la música contemporània també d'alguna manera dins l'orquestra.
I com ha estat el procés creatiu? Des del moment que vostè decideix fer l'obra fins que la sentirem dijous, per quin timing ha passat això?
Pot temps.
Sí,
un any. Per fer una obra, home, dona temps, i s'obre inclús, no? Però és una obra bastant complexa, té moltíssim de divisis, amb la qual ja només d'escriptura ja te lleves moltíssim de mesos, no? Ja és una altra cosa després de preparar tot el que són les parts de materials, no? Bueno, el procés, jo havia fet una feina anterior amb un piano, o sigui, una obra de piano amb cambra, no?, el que seria, no? I llavors ja tenia molt clar quins sons, o sigui, jo ja tenia un punt de partida, no? L'únic que tenia que era imaginar aquestes transmissions a altres llocs, no? De manera que tenia una part de feina ja molt gran feta, no? Que és quin és el piano que jo vull fer servir en el concert. Només he tingut que pensar quin era el concert que volia fer.
I és una peça, ara per un públic que hi vagi, que li aconsellem a quina predisposició hi hem d'anar.
Sí.
En la ment oberta, hem d'anar predisposats a sentir no sé què.
És molt complex això sempre definir, sempre me demana si la música és una qüestió d'estar oberts o de... Jo crec que és realment el problema que tenim en la música contemporània és que no es fa falta aprendre, precisament no tenir tant una ment oberta, sinó com en totes les coses de la vida, que aprens coses, vull dir, per accedir a qualque cosa has d'aprendre. Jo crec que no hi ha res que no sigui així, però a vegades hi ha aquesta imatge de que la música és l'únic lloc on pots entrar i si no en tens ni idea també va bé, no? I certament, òbviament, i en molts altres llocs pots anar a un partit de futbol o pots jugar en els escacs, però t'assegur que si no saps jugar en els escacs no t'enteraràs de res. I és un poc això el que jo diria que fa falta sempre en la música contemporània. Malgrat això, jo era conscient que el públic no està acostumat amb aquest tipus de llenguatges, no? I pens que la idea de la mà nos dona una perspectiva com aquests autors. I és que jo puc fer una cosa molt complexa a la mà esquerra, però si jo entenc com funciona la mà, puc entendre la mà esquerra. I la meva peça se mou un poc en aquest àmbit.
Vostè ara comencen els assajos aquests dies. Vostè és partidari d'anar-hi i donar idees en el director i en els músics, o s'estima més esperar dijous quina versió han fet de la seva obra?
Ai, això seria molt perillós, eh?
Ah, sí?
Però de totes formes tampoc no pots estar xerrant, vull dir, els músics tenen una feina que fer i la saben fer molt bé i tothom té que tenir el seu espai de treball.
Per què diu que seria estrany deixar-ho fins dijous? Beethoven no és cada vegada que el toquen.
Sí, però també és el resultat d'una tradició. Aquí està la sorpresa. Que tothom s'ha posat d'acord que aquesta és la tradició. I bé, hem eliminat les coses que no ens agradaven i no ens hem quedat amb aquesta versió. És molt difícil ja inclús fer una mirada neta a certes coses. Per exemple, aquesta obra crida molt l'atenció, no? I perquè pots fer una mirada bastant neta, se demana estil, no? Neta de Beethoven i dius, quines descompensacions, que diries, no són normals i que ja ningú en una sinfonia els acercaria, sinó tot el contrari, ja les orquestracions que han fet, els han adaptades, etc.
Sí, però tu ja fas, per exemple, no sé, Chailly, per exemple, que és un Beethoven extraordinari, o Karajan, que no m'interessa gaire, naturalment, dius, són lectures totalment diferents.
Absolutament diferents, sí, sí.
O Harnoncourt,
sí. Bé, vull dir que bueno, la idea de que un autor sempre pot ajudar molt en el moment de dir, és això, en el final, sí o no? Sí? Doncs, mira, aquí òbviament la meva veu pot ajudar. Però també hi ha moltes qüestions tècniques. És una música que requereix molta...
Matías Farr, ha estat un plaer tenir-lo aquest vespre aquí.
Igualment.
Dijous a les 8 del vespre, en el Trui Teatre, aquesta gran mar, per un piano i tres pianistes, orquestra i electrònica també, estrena... Absolut, és la primera vegada que la Simfònica li estrena una obra.
Sí, absolut.
Ha estat un plaer tenir-lo avui aquí.
Igualment.
I acabarem amb aquesta obra que vostè ha citat abans. Ha citat repetidament aquesta fantasia, l'Opus de Set de Robert Schumann, i amb ella acomiadarem aquesta part. Senyor Farr, moltíssimes gràcies. Enhorabona i fins dijous.
Moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio. La ruta d'Orfeu, Pere Estelric. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
Una remesa de plátanos procedente de Colòmbia se encontraron más de 100 kilos de cocaína.
Tampoc ho han inventat els colombians, això, eh? A les Illes Balears fa molt de temps que s'hi ofereix fruit amb cocaína. Fins i tot el Miquel Montoro va fer un vídeo dels seus.
Avui vos explicarem les taronges. Això d'aquí.
Sí, la coca.
Aquesta blanquinó.
Ah, exacte.
Això és el que cura els constipats.
Ah, mira.
L'oasi, el racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
I d'ai no, això no se'n lleva.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
La ruta d'Orfeu. Pere Estelric.
Pere Estalric i Maria Antic. Bon vespre de nou, Maria.
Bon vespre.
Efemèrides del mes d'abril. Mos has dit que hi haurà un Puccini, de més endavant sabrem...
Sí.
Sabrem si era família del nostre Giacomo. I més coses, anem a veure.
Començam amb una compositora molt jove, bastant jove, que va néixer el 28 d'abril del 1972.
Sí.
I un país que jo crec que tampoc pots compositors, Estònia. Helena Tulve, que va estudiar en el Conservatori de Tallinn, després també en el Conservatori de París, i ara és professora de l'Acadèmia de Música d'Estònia, precisament. L'escoltarem i ja veurem que la seva música és bastant, jo diria, que experimental, no? Pròpia també d'això.
Dels temps.
Sí.
Idò,
si vols,
els noms?
Helena Tulve.
Helena Tulve, un fragment d'una obra seva.
Aigües desconegudes.
Sí, sí. El que dèiem abans amb en Maties, sí, que simbolitzen la natura d'una manera música.
Sí. Hem de pensar que és una persona que no té encara 50 anys. Sí. Bé, doncs sí, parlàvem d'una persona que va néixer ara farà quasi 50 anys. Ara parlarem d'un que va morir fa precisament 50 anys, un 3 d'abril de l'any 1972. Ferde von Grofe.
Von Grofe.
Von Grofe.
Von Grofe.
Pianista i compositor nord-americà, nascut a Nova York i que va morir a Santa Mònica. És especialment conegut per l'orquestració que va fer de Rhapsody in Blue, de Gerwig. I les seves obres, però, sobretot, són, com a bon americà, són viatges sonors per Amèrica, no? Parlaven d'aquestes aigües desconegudes de Helena Tulve i seguirem amb unes altres aigües, unes dedicades a les cascades del Niàgara. Parlàvem d'un compositor que va morir avui, fa 50 anys. Un que demà, precisament 4 d'abril, complirà també els 50 anys de la seva mort. Esteban Wolfe. Wolfe que va néixer a Alemanya, a Berlín, i que va morir a Nova York, precisament, allà on havia nascut Grofe. haver duit també per veure una mica la diferència entre dos autors de diguem, més o manco de la mateixa edat, que varen composar més o manco en el mateix temps les seves obres, una miqueta veure, clar, no vol fer molt americà. Wolfe era més basat en la música tonal de Schoenberg, val? Tot i que tenia influències de jazz, també perquè va viatjar per Israel, Palestina, i també la seva música va agafar reminiscències de tot això. I he de dir que Stefan Wolf va acabar també en els Estats Units, va morir a Nova York, perquè també degut a acabava de naixent d'Europa, després se'n va anar cap a Palestina, però després cap als Estats Units, perquè va haver de fugir de la guerra mundial, no? Si te pareix, sentim una obra seva, una sinfonia de l'any 56, de l'any 1956. Músiques ben diferents,
no?
De dos compositors morts pràcticament el mateix dia i d'ara fa 50 anys. Jo crec que aquest sí que el coneixes, Elmer Bernstein,
no? Sí.
Molt conegut.
Cinema.
També nascut a Nova York i va néixer el 4 d'abril de 1922. És a dir, demà farà
100
anys del seu naixement.
Elmer Bernstein, uau.
Compositor de cinema, bàsicament. Va començar la ràdio, però.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ell era un bon pianista i se va dedicar sobretot a les emissions de ràdio. El que passa és que en els anys 50 se va traslladar a Hollywood i allà va començar el seu gran èxit en bandes sonores. 10 manaments, crec que si no recordar malament, l'edat de l'innocència. I bé, hagués pogut triar moltes, però he triat una mica aquests set magnífics.
Oh. Quina
això
cosa és aquesta
tothom,
perquè, banda sonora dels set magnífics.
Perquè, a més, de bandes sonores, crec que s'ha utilitzat molt
en anuncis,
en
publicitat.
Sí,
programes de televisió, de ràdio, també.
Sí.
Fins i tot
hi ha qui volen veure que ha agafat melodies o estètiques que havia fet Dvořák també a la Simfonia del Nou Món. Per tant, hi ha paral·lelismes entre composicions anteriors, sobretot la Simfonia del Nou Món de Dvořák i aquesta de Nelmer Bernstein. Hi ha qui ha volgut veure aquests paral·lelismes.
Bé, era si parlàvem d'un compositor que havia nascut ara fa 100 anys.
Sí, demà faria 100 anys.
Demà farà 100 anys. Ara parlarem d'en Hans Sommer, que va morir el 26 d'abril de l'any 1922. És a dir, també farà 100 anys.
Però què va morir, aquest?
Què va morir?
100 anys de sa mort.
Sí.
Bernstein i morir.
I moria en Sommer. Nascut a Alemanya. He de dir que era professor de matemàtiques.
Uau!
Sí, era matemàtic. A banda de dedicar-se a sa música. Va ser professor universitari de matemàtiques. Però va conèixer en Liszt, en Franz Liszt,
sí.
I a partir d'aquesta amistat se va començar a dedicar a sa música. Va escriure bastantes òperes, i òperes basades sobretot en contes de fades. També va fer altres obres orquestals i de cor. I he de dir que també va ser un activista, un destacat activista per defensar el dret dels compositors. Supos que això que diuen de dret d'autors actualment, i ell en el seu moment com a dret d'autor. Escoltarem una cançó, Lorelei, per baríton i piano.
Schon kalt, was reizt du einsam durch den Wald? Der Wald ist lang.
Avui fa 125 anys que va morir Johannes Brahms.
Olé, una de les grans bes de la història de la música.
Sí, havien de nomenar Beethoven, sí. I havien de nomenar Bach.
Han citat abans Beethoven, han citat en Bach en qualsevol moment avui? No, però,
no, però ara igual. El citam.
Bach,
no?
Beethoven, Brahms.
Sí, un dels compositors més destacats del romanticisme tardà, que va tenir relació amb tots els grans compositors d'aquella època, des de Liszt, a Schumann, i que se va instal·lar, va tenir una part de la seva vida a Alemanya, però després també una part de la seva vida a Viena. Jo crec que el millor és escoltar
la música de Brahms. Què has triat, Maria?
He triat la cançó del destí. Perquè,
Beníssim.
Sí.
Cançó del destí, Johannes Brahms.
necessitem una mica també de temps, sí, per escoltar aquest. Giuseppe Apolloni. Giuseppe Apolloni va néixer el 8 d'abril de 1822, farà 200 anys. Va escriure diverses òperes i n'he triat una, aquesta que se diu L'Hebreu. És una òpera ambientada a Granada just abans de la conquesta dels reis catòlics. Conviden els oients a llegir una mica més sobre aquesta òpera perquè va tenir problemes amb la censura.
Ah, sí?
Sí, sí.
Quan se va estrenar?
Quan se va estrenar? Va ser estrenada a La Fenice, a Venècia, l'any 1855, però no agradava massa noms que utilitzava precisament reis catòlics, etc, etc. Per tant, hi ha una història de censura darrere aquesta òpera.
L'Hebreu.
L'Hebreu.
I la recetiva, una ràfaga, o passam al següent?
I podem, si vols, passam...
Sí, passam al següent. Que els temps mos queden 2 minuts i 20.
Sí, Domenico Puccini.
Olé, demanava... Dient que hi hauria Puccini.
Sí, me demanaves... Bé, va néixer el 5 d'abril de 1772, 250 anys, i és el padrí de Giacomo Puccini.
De Giacomo Puccini, que hem sentit padrí, en el principi del programa.
Sí. I acabarem, i escoltarem una gràfica d'en Pietro Nardini, també nascut fa 300 anys i que va destacar sobretot com a violinista. Acabarem per escoltar una sonata per cordes de Pietro Nardini.
Pietro Nardini. Idò, amics, fins aquí sentim aquesta música, ja Miqui ja la mos posa de fons. Pietro Nardini, i ens acomiadam, Maria, moltes gràcies.
Gràcies.
Començat amb Berlioz i acabam amb Nardini. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi, tornarem diumenge. Bona nit.